Bon dia, són les dues.
14:15, amb Mònica Folquet.
Els presos polítics recullen les actes al Congrés i al Senat enmig de fortes mesures de seguretat. Davant la prohibició del Suprem de mantenir contactes amb la premsa, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez han difós vídeos a les xarxes des de dins mateix de la cambra, missatges pels electors i pels companys de partit.
Quan us veig a la tele, que avanceu en grup i que sou 15 o que sou 28, doncs l'orgull és infinit.
Ens agradaria poder fer molt més del que de moment ens estan deixant fer i esperem que els representants del Congrés dels Diputats no impedeixin que puguem fer de diputats aquells que ens han posat a la presó per posar urnes.
La nostra no és només la causa de Catalunya, és la causa de la llibertat. El problema, l'Estat espanyol, el té tot aquell que discrepa.
No sé quina serà la nostra possibilitat d'exercir democràticament el mandat que ens ha donat, però la gent de Junts per Catalunya treballarem perquè algun dia a Catalunya votar no sigui delicte.
El primer que ha recollit l'acte de parlamentari ha estat Raül Romeva, que ha arribat al Senat poc abans de les 10. Tots ells assistiran demà a la Constitució de les Corts Espanyoles i una de les primeres decisions que hauran de prendre les noves meses del Congrés i del Senat és si suspenen de càrrec de parlamentaris els presos. Fonts del Suprem asseguren a RAC1 que no tenen cap mena d'intenció de fer-ho i ho deixen en mans de cada cambra. De seguida anem a Madrid en un 14:15 en què també parlarem de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina que afectarà tots els clients de Huawei. El tancament de l'acord entre Google i el gegant asiàtic pot provocar que milions de telèfons es quedin sense actualitzacions ni accés a les principals aplicacions d'Android. Els esports, Borja Iglesias diu al món a RAC1 que dissabte va viure el millor moment de la seva carrera. Aleix Pariser, bon dia.
Hola, Mònica, bon dia. El davanter de l'Espanyol, màxim golejador de l'equip aquesta temporada amb 17 gols, li ha explicat al Basté que les escenes que es van viure a Cornellà al Prat dissabte, quan es van classificar per Europa, no les oblidarà mai.
Como que me pasó todo muy rápido y ahora pues viendo imágenes y un poco reviviéndolo, hablando con compañeros y tal, hombre, yo para mí es el mejor momento deportivo que he vivido en mi vida, sin duda.
Ara l'escoltem al primer toc i també repassem la resta de notícies del dia, com per exemple el fitxatge que ha anunciat el Barça femení, la renovació de Toni Kroos amb el Real Madrid. A més, també recordarem les paraules d'Mbappé sobre una possible sortida del Paris Saint-Germain i us explicarem que Jonas Ramallo té decidit marxar del Girona.
Pel que fa al temps, aquesta tarda es formaran alguns núvols a les comarques del centre i del nord del país, que deixaran alguns ruixats al Pirineu i entre les comarques de Girona i de Barcelona. La resta farà més sol, les temperatures pujaran més que ahir i en molts casos estaran al voltant dels 20 graus.
A RAC 1, 14:15. Les notícies en 30 minuts.
Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva ja tornen a estar tancats a Soto del Real. Aquest matí han recollit les credencials que els acrediten com a nous diputats i senador, custodiats en tot moment per agents de la policia espanyola. En el cas del Congrés, la policia no ha deixat que se'ls pogués veure custodiats amb els vehicles policials. El desplegament es tornarà a repetir demà per l'arrencada de la nova legislatura. Anem cap al Congrés dels Diputats a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia, Mònica. Sí, amb l'excusa que la seguretat dels presos és matèria reservada, la policia aquest matí ha simulat que la comitiva entrava per una boca de pàrquing del Congrés, que en sortia per una altra, quan a l'hora de la veritat n'han fet servir unes altres. Hi ha fins a 6 rampes d'entrada i sortida separades per mig quilòmetre. S'ha evitat el que es volia, la imatge de diputats presos entrant custodiats per agents de la Guàrdia Civil d'uniforme. Això sí, amb cotxes sense logotip de cap cos policial i han sortit de Soto del Real avui sense manilles. Això és un petit canvi perquè habitualment, no sempre, però habitualment van amb manillats fins a l'Audiència Nacional i allà els treuen les manilles per entrar després al Tribunal Suprem. Avui anaven acompanyats en tot moment d'agents de paisà. Demà, a l'hemicicle del Congrés, els hauran de vigilar de lluny.
Gràcies, Jordi. Dins del Congrés, Junqueras, Sánchez, Rull i Turull ja han estat poc més d'una hora i gairebé tota l'estona han estat tancats a la sala on els diputats tramiten tota la paperassa. Els han acompanyat policies del Congrés que anaven vestits de paisà i els diputats dels seus partits que els esperaven a l'ascensor que comunica amb el garatge. Se'ls ha vist somrients i contents i s'han abraçat diverses vegades amb els seus companys de grup, també des del Congrés. Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia. El procés ha estat el més ràpid possible. Han arribat al Congrés i del garatge se'ls ha traslladat directament a la planta primera de la cambra. cambra, han pujat amb ascensor i al sortir s'han trobat amb els diputats dels seus partits que els esperaven. S'han abraçat efusivament i després tots plegats han entrat a la sala on s'han acreditat, un procés que ha durat gairebé una hora i que inclou també la foto i tramitació de totes les dades. En aquell moment, els companys dels partits els han gravat diversos vídeos que s'han penjat a les xarxes. El que no han pogut fer és ni declaracions ni tampoc reunir-se amb el grup parlamentari, un fet que és el que ha denunciat, per exemple, la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs.
Las distinciones son evidentes. Estamos nosotros aquí haciendo la rueda de prensa o estas declaraciones mientras ellos no están. Esa es la diferencia. También les ha sido entregado pues la cartera con la acreditación y el material para poder trabajar, pero nos la han tenido que dar y somos nosotros quienes se la vamos a custodiar hasta mañana que vengan.
Quan han acabat la tramitació de les credencials, han sortit de la sala cap a l'ascensor, on s'han acomiadat de nou amb abraçades als seus companys i després han baixat al garatge custodiats pels policies i d'aquí als cotxes i després han marxat cap a la presó.
Al Senat tot ha anat molt més ràpid. Raül Romeva hi ha estat menys de mitja hora per acreditar-se com a senador. L'han acompanyat tots els seus companys de grup parlamentari. Des del Senat, Benet Iñigo, bon dia.
Bon dia. Molt somrient, Raül Romeva ha pres l'acte de senador enmig d'abraçades i petons dels altres 12 senadors d'Esquerra. Ha estat una rebuda efusiva. L'esperaven a la tercera planta, a prop de la sala Campo Amor, on havien de fer els tràmits que tocaven. Tots portaven el llaç groc a la solapa i la senadora Mireia Cortés, a més, una xapa amb l'autorretrat que Romeva fa servir en cartes i dedicatòries. És un dibuix seu on se'l veu darrere dels barrots de la presó i estirant el braç per ensenyar una flor. Els senadors republicans, tots junts, han desfilat per un passadís on hem pogut veure un Romeva expansiu. El republicà s'endú l'acte del Senat, però a diferència de tota la resta, no li han donat ni la targeta del pàrquing, ni la targeta per agafar el TGV, ni el telèfon mòbil. No els podria utilitzar des de la presó. I tan ràpid com ha arribat, ha sortit en un comboi de tres vehicles de paisà de la Guàrdia Civil en direcció Soto del Real, assegut al seient del darrere i somrient de nou als mitjans que l'esperaven a la sortida.
Gràcies, Benet. Avui hem vist l'assaig del que passarà demà, que serà la jornada de constitució de les Corts i on tots cinc presos polítics hi podran assistir. Això sí, poden exercir el seu dret com a diputats a mitges. El que ha acordat el Suprem és que no puguin fer declaracions ni es puguin reunir amb els seus partits, però sí que puguin actuar lliurement dins de l'hemicicle. Tornem al Congrés, Mireia.
Exacte, avui ha estat un tast del que viurem demà. Segurament del Congrés ha pres, el Congrés ha servit perquè prenguin les mides del que serà, doncs, tot plegat un acte immens dimensionat i amplificat demà amb la presència dels presos i també tots els diputats, alguns estrenant-se aquí en la nova legislatura al Congrés. Demà els quatre presos se'ls traslladarà del garatge del Congrés directes a l'hemicicle i els veurem allà al costat de la resta de diputats. També serà demà o potser demà passat quan sabrem si la mesa del Congrés decideix què passa amb ells, si els deixa exercir de diputats o els suspenen el càrrec. Des d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ja diu que s'esperen el pitjor.
Lo dramático es que no nos sorprendería nada. Eso es lo dramático. Hay una frase de Carme Forcadell que yo creo que lo resume muy muy bien, que dice: el Estado nunca falla, en el peor de los sentidos. Así que esperamos lo mejor y estamos preparados para lo peor.
De fet, partits com Ciutadans i el Partit Popular ja estan demanant avui que se'l suspengui immediatament. Veurem com va la sessió de demà, ja que dins de l'hemicicle, recordem, tindran llibertat per moure's els quatre presos i podran parlar amb tothom. Demà, però, també se'ls negarà l'opció de fer declaracions i tampoc es podran reunir amb els seus grups una vegada acabada la sessió.
Com deia la Mireia, ara mateix una de les primeres decisions que hauran de prendre les noves meses del Congrés i del Senat és si suspenen de càrrec els presos. El Suprem no té cap intenció de fer-ho, segons ha pogut saber RAC1. El Tribunal considera que la decisió l'han de prendre les respectives cambres. Per tant, no posarà pegues perquè Junqueras, Sánchez, Turull, Rull i Romeva puguin exercir com a diputats i senador, malgrat seure al banc dels acusats i estar en presó preventiva. També des de Madrid, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. El Suprem no té cap intenció de suspendre de càrrec els presos que són parlamentaris. Per tant, la sala no aplicarà l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal, tal com va fer Pablo Llarena amb els diputats del Parlament escollits el 21. Fons del Tribunal han explicat a RAC1 que el Suprem ja va enviar un comunicat a les cambres explicant que hi ha 5 acusats que són càrrecs electes i que estan sent jutjats i, per tant, han de decidir si els mantenen o els suspenen. D'entrada al Congrés, per exemple, la mesa pot aplicar directament l'article 21 del reglament que estableix que un diputat quedarà suspès dels seus drets parlamentaris si el processament és ferm i està en presó preventiva. Ara bé, l'article diu que s'ha de demanar prèviament un suplicatori i això el Suprem ja ha deixat clar que no ho farà, per tant, hi pot haver dubtes. Ara, de moment, tot està en mans resposta als lletrats a les cambres, que han d'estudiar cada cas. Per cert, una de les conseqüències que el Suprem hagi permès als presos poder anar al Congrés i al Senat tant avui com demà és el canvi al cronograma del judici. Avui, finalment, no hi ha sessió. La vista es reprendrà dimecres amb la declaració dels últims 9 testimonis i l'inici de la prova pericial.
A tot això, gràcies, Mar. Els observadors internacionals acusen el jutge Manuel Marchena de perdre objectivitat i afavorir les acusacions. En l'informe de la setmana passada asseguren que en les últimes sessions la situació ha arribat al màxim, Helena Soler.
Segons International Trial Watch, que fa un seguiment setmana a setmana del judici, el jutge del Tribunal Suprem ha tractat de manera molt diferent els policies que ha citat l'acusació i els ciutadans que han donat el seu testimoni de l'1 d'octubre citats per les defenses. Uns es van poder esplaiar sobre els sentiments d'odi que van assegurar que havien vist en els concentrats i, en canvi, Marchena va limitar les declaracions dels testimonis que parlaven de por o estupefacció davant l'actuació policial. Diuen que tot plegat té molts punts en comú amb altres processos com el d'Arnaldo Otegi, on el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat l'estat espanyol per falta d'objectivitat de la justícia.
I l'entrada dels presos polítics a les Corts espanyoles marca l'última setmana de campanya.
Diari de campanya. Dia 11.
Junts per Catalunya espera que la imatge que s'ha vist avui al Congrés i al Senat de presos polítics recollint les actes es repeteixi a partir del 26M a l'Ajuntament de Barcelona amb Joaquim Forn, el seu cap de llista a la capital, Cesc Giró.
Sí, Artadi demana el vot perquè el 15 de juny l'Ajuntament de Barcelona sigui el focus mediàtic per l'entrada de Joaquim Forn al ple.
A la cara més visible de la repressió d'aquest estat espanyol repressor, i això també ens connecta molt amb el que ha de passar a Barcelona el 15 de juny. Aquesta imatge que ja estem projectant tots, que ja la tenim en el cor i a la retina, de quan en Quim Forn, també pres polític, pugui entrar a l'Ajuntament de Barcelona, que esperem que no només vingui a buscar la seva acta de diputat, sinó també la vara d'alcalde.
Artadi ha pogut veure les imatges dels presos entrant al Congrés i al Senat després de l'esmorzar primera plana del periòdico. Des d'allà ha carregat contra Ernest Maragall, l'acusa de buscar aliances amb Ada Colau, de generar falses polèmiques amb la seva edat i de la gestió com a exconsell d'exteriors.
No sé si el senyor Maragall vol parlar de la seva edat per no parlar del llegat que ens deixa després de dedicar-se durant més de 50 anys a la política, que ha sigut el cervell darrere dels tripartits tant a Barcelona com a la Generalitat de Catalunya, i un senyor Maragall que quan ha sigut conseller d'exteriors podia haver tingut una actitud molt més facilitadora del president Puigdemont a l'exili que la que va tenir.
Denuncia que Maragall va posar traves a Puigdemont perquè fes servir la delegació de la Generalitat a Brussel·les.
Esquerra creu que el govern espanyol no pot continuar donant l'esquena a Catalunya després que Junqueras i Romeva han fet el primer pas per aconseguir l'acta de diputat. N'acaba de parlar la número 2 de Maragall, Elisenda Alemany, des del barri de Ciutat Meridiana de Barcelona, Cristina Solies.
Elisenda Alemany assegura que diumenge els catalans tornaran a votar per Esquerra, com ho van fer ja el 28 d'abril, i per això reclama a Pedro Sánchez que no continuï mirant cap una altra banda amb el conflicte català.
Hoy recogen el acta de diputado, el diputado más votado en Cataluña, el senador más votado en Cataluña, y lo que está claro es que el gobierno español no puede continuar dándole la espalda a Cataluña, donde ganó las elecciones del 28 de abril, una coalición del soberanismo de izquierdas que defiende la libertad.
Alemany també creu que el Sartadi està nerviosa perquè tothom veu que a Barcelona només hi ha dues opcions, Maragall o Colau, i que la cosa anirà d'un vot. Per això insisteix que Maragall és l'única opció factible dels que estan a favor de la democràcia i de la llibertat.
Ada Colau assegura que Podem farà tot el possible per garantir els drets dels presos polítics al Congrés. Tot i això, avisa que ells no tenen la paella pel mànec, Eudald Martínez.
Colau deixa clar que els dos integrants de Podem a la mesa del Congrés, i especialment el català Gerardo Pisarello, defensant amb dents i ungles que els presos de Junts per Catalunya i Esquerra puguin exercir de diputats, ara bé reconeix que no només depèn d'ells, n'ha parlat a TV3.
Evidentment hi ha límits que potser no els ficarem nosaltres, però que farem tot el que estigui a les nostres mans perquè això sigui així.
Colau, però, admet que no sap si demà Podem acabarà avalant la suspensió dels diputats presos perquè no segueix, diu, el dia a dia de les converses al Congrés.
Manuel Valls es torna a desmarcar de la línia de Ciutadans, mentre el candidat a Barcelona diu que la imatge dels presos avui a les Corts és exemplar. El cap de files del partit al Parlament, Carlos Carrizosa, ho troba vergonyós.
Que España es un gran país, que está dando un ejemplo hoy en el mundo. No hay muchos países donde hay unos políticos que pueden, por supuesto, defenderse, pero además con la televisión, ¿no? La gente puede verlo todo el día.
Es vergonzoso que unos diputados que precisamente se han distinguido por dar un golpe contra la democracia española se presenten como representantes precisamente de todos los españoles en el Congreso.
I l'alcaldable del PP per Barcelona, Josep Bou, se'n fa creus que la llei permeti als presos independentistes criminals, diu ell, recollir les seves credencials de diputats. Des de Trinitat Vella, Jordi Bacons.
Bou creu que és una falta de respecte a la democràcia que persones que han atemptat contra Espanya puguin ser ara membres del Congrés, encara que els empari la llei, una anomalia, ja que, segons Bou, no haurien de poder tenir cap tipus de responsabilitat pública.
Que han fet un acte criminal, perquè des del poder dividir i enfrontar un poble és un acte criminal. Sincerament, no entenc com es poden presentar amb algú tan extraordinari com són unes eleccions democràtiques. És que ni papers ni res, que no deixaré que es presentessin, sincerament. Però jo no ho entenc, tinc el sentit comú de la gent, bueno, que faci una sol·licitud per ser guàrdia civil. Aviam si li accepta.
Bou també ha criticat la política d'habitatge d'Ada Colau, assegura que es poden crear 8.000 vivendes públiques dedicades a lloguer social.
Avui tots els candidats a Barcelona, excepte Manuel Valls i Josep Bou, s'han trobat en un debat organitzat per la plataforma d'afectats per la hipoteca. Els uns i els altres s'han tirat els plats pel cap i s'han acusat de no fer prou des de l'administració. Adrià Santasusagna.
La rivalitat Colau-Maragall s'ha fet notar des del primer moment. L'alcaldessa li ha retret la poca acció del govern i Maragall la de l'Ajuntament.
Vostè ha governat dècades a l'Ajuntament de Barcelona amb el Partit Socialista. No han fet un par de lloguer social i, a més, després ha passat al govern de la Generalitat, on hi ha hagut un incompliment sistemàtic.
Totes aquestes dècades les hem compartit amb Iniciativa per Catalunya Verds. I amb la majoria d'aquestes dècades, la responsabilitat d'habitatge corresponia a Iniciativa per Catalunya Verds.
El Saltadi ha arribat tard i, mentrestant, l'ha substituït Albert Civit, número 5 de la llista. Civit i Jaume Collboni han admès que ningú ha fet prou.
La Generalitat no pot anar amb la cara ben alta, però l'Ajuntament tampoc ha complert el que va prometre fa 4 anys.
Admeto que totes les administracions tenen la seva part de responsabilitat, la Generalitat, l'Estat, i que totes no han fet prou.
Tot plegat amb promeses d'expropiar pisos i limitar el preu dels lloguers. Anna Saliente, de la CUP, no s'ho creu.
Portem temps de legislatura i que es presenti justament en campanya electoral.
La PA demana que els compromisos no quedin simplement dins de la campanya i que, si arriben al poder, abordin els problemes d'habitatge.
A Sitges, els debats encara són més complicats perquè s'hi presenten 13 candidatures, una més que ara fa 4 anys. L'endemà del dia 26, l'Ajuntament podria quedar, per tant, encara més fragmentat que en aquest últim mandat, Sergi Alemany.
El debat organitzat per Ràdio Maricel es va poder evidenciar com 4 anys després l'habitatge i l'estat de la via pública continuen sent les preocupacions principals de la gran majoria de partits. Aurora Carbonell, d'Esquerra, mirarà de revalidar l'alcaldia aconseguida ara fa 4 anys.
Feia anys i panys que no s'havia fet bàsicament res. Ara coneixem bé què és el que Sitges necessita, què és el que podem fer, què és el que no podem fer, on tenim competències o no.
Tot apunta, però, que el PSC seguirà molt de prop als republicans, amb Luis Miquel García com a alcaldable.
No podem estar 4 anys de legislatura, 8 anys vendent únicament i no invertir cap mena de projecte de futur de la vila.
I la tercera posició se la disputaria en Frec a Frec, Ciutadans i Mònica Gallardo, de Junts per Sitges.
Realment, fa 8 anys la situació d'aquest municipi era absolutament crítica. Han calgut 8 anys per revertir aquesta situació.
Només 3 dels 13 candidats que es presenten ara a Sitges ho van fer fa 4 anys.
A Santa Coloma de Gramenet, Ciutadans fa campanya per desallotjar l'alcaldessa Núria Parlon de l'Ajuntament. L'acusen de ser independentista, Montse Martí.
Ciutadans promet fer a Santa Coloma el mateix que van fer a Andalusia. Ho deia el portaveu del partit al Parlament, Carlos Carrizosa.
Después de más de 30 años de ayuntamiento socialista, llega el momento de abrir las ventanas y de levantar las alfombras. Haremos aquí lo mismo que hicimos en la Junta de Andalucía cuando, contra todo pronóstico, ganamos a un socialismo que llevaba ya 40 años en el poder. Pero es que además aquí se da la circunstancia de que Núria Parlon es prácticamente más independentista que los propios independentistas.
Ciutadans fa un crit a Santa Coloma de Gramenet al vot dels socialistes no independentistes, a qui adverteix que si Parlon pot, pactarà amb Esquerra.
I a l'altra, Santa Coloma, la de Farners, es presenta per la CUP un nebot de Quim Torra, el que van detenir en una operació de la policia espanyola contra els CDRs a Girona, en un ajuntament gairebé 100% independentista. L'alcaldia se la disputen Junts per Catalunya i Esquerra, Agustí Serrat.
Les últimes eleccions van acabar amb un empat tècnic entre Convergència i Esquerra. Els primers van guanyar per només 2 vots, però van ser els republicans els que van aconseguir el suport del ple. Els candidats de tots dos partits, Susana Riera i Joan Martí, confien en obtenir prou suports per governar, però no descarten cap pacte.
A l'hora de treballar pel municipi, el més bàsic segurament ens ficaríem d'acord. Tancar-li la porta d'entrada a Esquerra Republicana no és una cosa que tinguem plantejada ni molt menys.
Nosaltres estem acostumats a arribar a acords. No ens fa mandra. Som un grup que habitualment tenim la mà estesa per arribar a acords.
La CUP va ser un dels partits que va donar suport a Esquerra en l'anterior legislatura. Ara el nebot de Quim Torra, Ernest Morell, es presenta com a número 5 del partit. La seva cap de llista, Sílvia Barragán, ha explicat que aquest cop van a guanyar.
Nosaltres apostem per l'alcaldia. Sabem que som decisives i, per tant, necessitem ser la propera força política que dugui a terme un canvi a la ciutat.
A l'Ajuntament, l'únic regidor no independentista és el del PSC. De fet, el PP i Ciutadans ni es presenten.
Ahir RAC1 corria per Igualada en la cursa. Avui radiografiem quina és la situació política de la capital de l'Anoia davant les eleccions municipals. L'actual alcalde del PDeCAT, Marc Castells, ha jugat a revalidar la majoria absoluta. Ara, sota les sigles de Junts per Catalunya, ho farà davant d'uns republicans a l'alça després de la victòria a les eleccions espanyoles i d'una confluència del PSC i els comuns, Cesc Giró.
Marc Castells, de Junts per Catalunya, demana conservar la majoria per continuar, diu, transformant un municipi que va camí de liderar les ciutats mitjanes del país. Castells veu difícil que els republicans els hi puguin pispar l'alcaldia.
El nostre partit polític té 11 regidors i el segon grup és Esquerra amb 3. Per tant, hi ha una distància. Això ho trobarà vostè en molt poques capitals de comarca i, per tant, tota aquella gent que ens va votar de manera massiva fa 4 anys no tenen cap indici de canviar.
Esquerra, però, no renuncia a trencar aquesta hegemonia. El cap de llista, Enric Conill, situa com a prioritat les polítiques d'habitatge.
Venim d'un govern de 8 anys de total immobilisme i, per tant, és el moment d'Esquerra Republicana i, poc o molt, tenim l'esperança, doncs, que aquesta inèrcia ens ajudi. No som innocents. La situació que hi ha a Igualada avui dia com un govern de majoria absoluta.
PSC i Comuns fan tàndem amb les sigles Igualada, Som-hi i una crida als pactes, diuen, i a les polítiques municipals. En parla el candidat Jordi Quadres.
Posem en valor l'acord, la capacitat d'acordar entre diferents. Hem estat tots capaços de posar en comú allò que ens uneix i no allò que ens separa.
S'hi presenten tres candidatures més, la CUP, el PP i Ciutadans.
I avui a municipals.cat, Josep Fèlix Ballesteros promet transport públic gratuït per tothom, Marc Martínez Amat.
L'alcalde de Tarragona i candidat del PSC vol que estigui implantat l'any 2022. Seria la primera ciutat catalana a aplicar un model inspirat en Tallinn, la capital d'Estònia. Luxemburg vol fer-ho a partir del març a tot el país. De moment, Ballesteros ha bonificat el transport públic als tarragonins un 25%.
I aquesta setmana ens fixem també en com es viuen les europees als països del nostre entorn. A França no només són un termòmetre polític interior al futur de la Unió Europea, si es reforça o es debilita, centra les discussions. Corresponsal de RAC1 a París, Eusebi Vival.
Aquestes eleccions europees es viuen amb intensitat a França. Hi ha un debat polític molt seriós sobre si la Unió Europea ha d'avançar cap a més integració o, al contrari, cap a un retorn de sobirania als estats. Pel president Macron, que va arribar a l'Elisi amb un programa molt europeista, les eleccions són un repte. Necessita que el seu partit, la República en Marxa, les guanyi. Si no, perdrà autoritat i quedarà feble. D'altra banda, l'extrema dreta, el Regrupament Nacional de Marine Le Pen, creu que pot repetir la victòria del 2014. En aquest cas, demana ja Macron que dimiteixi. Le Pen es vol consolidar com a líder de l'oposició a nivell nacional i vol estar al capdavant, amb l'italià Matteo Salvini, d'un replantejament profund del projecte europeu.
Falten 6 dies per les eleccions. I falten 8 minuts per 2:45. 9 de cada 10 advocats consideren que la justícia no funciona prou bé, ho diu l'últim informe sobre l'estat de l'administració de justícia a Catalunya. De fet, un terç diuen directament que funciona malament, mentre que un 60% ho qualifiquen de regular. El tracte als presos preventius i les víctimes amb prou feines aconsegueix l'aprovat Laia Colomer.
Ara bé, aprova molt notable la qualitat de les sentències i el tracte que reben els advocats de jutges i magistrats. L'informe que fan juntament el Consell de l'Advocacia i la Universitat Autònoma de Barcelona també assenyala que hi ha una cinquantena menys de jutges que el 2015. En canvi, han augmentat els casos. Un dels autors de l'estudi, Joan Josep Vallvé, explica que caldria gairebé mig any per posar-se al dia de tots els casos pendents.
Si tenim en compte, per tant, que queden més assumptes pendents de resoldre, aquest 0,44 indica que caldria aproximadament el 44% d'un any a dedicació exclusiva per tal de resoldre tot el que queda pendent.
De mitjana passa un any i mig entre que es presenta una demanda i hi ha la sentència.
RAC 1.
En tens 30 i pocs. No en tens ni idea de com ha passat tan de pressa. D'aquí dues hores tens la reunió més important de la teva vida. Però primer és hora de jugar.
Descobreix el nou Suzuki Vitara amb les opcions de finançament Suzuki Option. La millor manera de gaudir del teu Suzuki. Oferta vàlida fins al 30 de juny de 2019. Consulta les condicions a Suzuki.es.
Roma Kuruma. Concessionari oficial Suzuki a Barcelona, Badalona, Sabadell i Mataró. RomaKurumaSuzuki.com.
Per fer senderisme hauria de posar-me crema? Però només en tinc de protecció 15. Si em poso dos cops la de 15, és com si fos de 30? Quan portes el teu cotxe a Ford, les teves preocupacions són unes altres. Aprofita el manteniment Motorcraft per només 99 euros fins al 31 de maig i emporta't un Kuga de substitució sense cost. Ford, la increïble sensació de despreocupar-se. Condicions a Ford.es, xarxa Ford a Catalunya.
Sabies que vaig estar al llançament de l'Apollo 11? Jo, un Toyota Corolla de primera generació, era allà.
Quan ets el cotxe més venut de la història, estàs a prop dels moments que ens fan avançar. Nou Toyota Corolla Hybrid, amb Paper Drive i opció a Toyota Complete. El món evoluciona.
Estar Baix, centre oficial Toyota, a Sant Boi, l'Hospitalet, Gavà i Molins de Rei.
En 20 segons és impossible explicar-te tot el control, confort i seguretat que et farà sentir l'assistent de conducció ProPilot del Nissan Qashqai. El que sí és possible és explicar-te que amb el Nissan Qashqai gaudiràs de l'última tecnologia des de 18.500 euros finançant amb RCI Bank. Acosta't al teu concessionari i descobreix tota la gamma amb l'etiqueta C.
Roma Auto Group Concessionaris. Pere Quart 357 i carrer Ciutat d'Assumpció 4951. Centre Comercial La Maquinista.
Anunci important per als ciutadans del Vallès Occidental i província de Barcelona. Suzuki ha escollit Terrassa per situar-hi la seva primera Concept Store d'Europa.
Vine a descobrir els nous models de Suzuki al vell mig de Terrassa, al carrer Fontvella 87, amb les millors condicions i serveis per comprar-te un Suzuki. Salatin Grup d'Automoció des de 1946.
Telecamp de futbol?
Hola, em podries enviar un camp de futbol set?
Sí, us envio una Transit Courier.
Moment, que s'hi apunta més gent. Podria ser d'11?
Esclar, en una Transit Connect. Em grades?
Uf, ideal. Pots amb llum?
I tant, en una Transit Custom.
Fes créixer la teva reputació amb la nova gamma Transit de Ford des de 6.890 euros. Ford, número 1 en vehicles comercials a Europa. Finançant amb FCE, banc, condicions a Ford.es i només fins a final de mes. Xarxa Ford de Catalunya.
No sóc una noia fàcil, sóc una crosslover, amant dels crossovers amb estil, els dissenys personalitzats, els detalls, fan de la tecnologia i del baix consum. Sóc amant del nou Sant John Tivoli, des de 13.900 euros. Nou Tivoli, I love it.
Aprofita els descomptes especials. Sanyonbarcelona.com.
En 20 segons és impossible explicar-te tot el control, confort i seguretat que et farà sentir l'assistent de conducció ProPilot del Nissan Qashqai. El que sí és possible és explicar-te que amb el Nissan Qashqai gaudiràs de l'última tecnologia des de 18.500 euros finançant amb RCI Bank. Acosta't al teu concessionari i descobreix tota la gamma amb l'etiqueta C.
Roma Auto Group Concessionaris. Pere Quart 357 i carrer Ciutat d'Assumpció 4951. Centre Comercial La Maquinista.
14:15 amb Mònica Folquer.
Els experts llancen un missatge de calma als usuaris de Huawei com a mínim a curt termini, tot plegat després que Google ha anunciat que trenca relacions amb el fabricant xinès perquè és a la llista negra de Donald Trump. Els especialistes recorden que Google s'ha compromès a no tallar l'accés a les seves aplicacions estrella com Gmail o Google Maps, però no amaguen que la decisió farà trontollar el mercat tecnològic, Ana Felipe.
Tot apunta que els propietaris d'un mòbil o tauleta de Huawei no notaran res fins que arribi la propera actualització del sistema operatiu. Aleshores, l'usuari pot trobar que els serveis que ofereix Google no apareguin per defecte al dispositiu, però això no vol dir que no hi puguin accedir. Com a mínim, de moment, ho ha explicat a RAC1 l'expert en informàtica i tecnologia digital Josep Maria Ganyet.
Mentre Google et garanteixi, i així ho han dit en un tuit i públicament, l'accés a l'App Store, la botiga d'aplicacions de la comunitat de Google, tu podràs baixar les aplicacions que són propietàries de Google, que no són d'Android, com el YouTube, el Gmail i altres, i les podràs instal·lar al teu Android.
Però Jordi Serra, professor d'informàtica de la UOC, avisa també a RAC1 que Huawei no serà l'únic perjudicat.
Que al final no interessa ni a uns ni als altres, no? Perquè Google també perd un munt d'usuaris, i Huawei és una empresa amb molts, molts milions d'usuaris.
La decisió de Google de deixar de treballar amb Huawei arriba després que Donald Trump posés la companyia xinesa a la llista negra i l'acusés de col·laborar en suposats espionatges internacionals impulsats per Pequín.
La vaga de metro i de ferrocarrils de la Generalitat d'aquest matí ha alterat la mobilitat a Barcelona amb aglomeracions, retards i temps d'espera, tot i la coincidència de les dues vagues. La que ha tingut més afectació és la del metro, que segons els sindicats l'han seguit un 95% de la plantilla de treballadors, Maria Costa.
En el primer torn de les aturades, de 7 a 9 del matí, on hi ha hagut més complicacions, ha estat a les línies principals de TMB, de la línia 1 fins a la línia 5, hi han circulat trens cada 6 i 10 minuts, per exemple, l'intercanviador de l'estació de la Sagrera i el de la Sagrada Família s'han hagut de regular els accessos per evitar les aglomeracions de passatgers. Les aturades continuaran aquesta tarda de 4 a 6 i també de 9:45 de la nit a 9:45 de la nit. En aquest cas, els serveis mínims seran del 20% i podrà haver-hi esperes de més d'una hora. A tot això i paral·lelament a la vaga, pels vols de les 8 del matí s'han hagut d'interrompre la circulació de trens de la línia R3 entre Zona Universitària i Canyelles per un acte vandàlic d'uns grafiters a les estacions de les Roquetes i la Trinitat Nova. D'altra banda, la vaga de ferrocarrils només l'ha seguit un 5% dels treballadors.
Mònica Usart, aquesta setmana puja la temperatura.
Sí, pujaran els termòmetres entre avui i divendres i les temperatures seran més habituals per l'època. Els migdies de finals de setmana tindrem termòmetres al voltant dels 25 graus. Ara, en canvi, en tenim 20, per exemple, a Figueres. Hi ha 18 graus a Terrassa, 22 a Reus, 21 graus a Girona i també a Vallirana, 19 a Lleida i a Montblanc, 23 a Tarragona i temperatures al voltant dels 19 graus a la ciutat de Barcelona. S'han format ja els primers núvols, sobretot a les comarques del nord del país. Escapen alguns ruixats cap al Ripollès, entre la Garrotxa i l'Alt Empordà i també cap al Berguedà, i durant la tarda aniran a més i afectaran sobretot punts del Pirineu, comarques interiors de Girona i nord de Barcelona. I demà s'espera una dinàmica de temps semblant, més sol al matí, xafecs de tarda al Pirineu i temperatures més altes.